Tot costa.
7-1 al marge. El millor del partit d'ahir és que el Barça es va exhibir amb diversos suplents a l'11, que el fons d'armari també somia de ser clau perquè l'equip de Flick no tingui a la segona volta els alts i baixos de la primera.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocina en el Tot Costa.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dilluns 27 de gener de 2025, el dia després d'una doble alegria a Can Barça, la golejada del masculí i, sobretot, una altra mà al femení, a la final de la Supercopa, al Madrid femení. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs mira, pel que fa l'endemà de la golejada davant el València, que el Barça s'ha entrenat avui ja amb Pedri recuperat dels problemes estomacals i encara sense Dani Olmo, que en principi, per tant, no podrà jugar contra l'Atalanta l'última jornada de la fase Lliga de la Champions, que també és cert que el Barça ja té resolta.
No cal forçar.
Per tant, no cal efectivament forçar-lo. A tot això, el Girona també, recordem, juga dimecres el seu últim partit de la Champions d'aquesta temporada. Tant de bo en vinguin algunes més. Rebran l'Arsenal amb totes les entrades exaurides a Montilivi.
Després trucarem a l'Eduard Solà per veure si podrà ser Gazzaniga, que hi va haver de ser substituït al Rayo, i si li ha baixat l'emprenyada a Mitchell, que, vaja, treia foc pels queixals.
El Girona, que recordem, va perdre i a Vallecas. A l'Espanyol, mentrestant, faran oficial a les pròximes hores la sortida d'Irvin Cardona, que tornaria al Saint-Étienne. També pot acabar sortint Álvaro Aguado. De cara a les entrades, l'Espanyol segueix amb el mercat obert i no descarta alguna entrada més si tanca sortides.
L'Espanyol pendent del partit que tanca la jornada de primera divisió, el partit de l'Alavés.
Entre l'Alavés i el Celta, efectivament, es tanca aquesta 21ena jornada de primera. A la classificació, el Madrid segueix líder amb 49 punts, 4 més que l'Atlètic de Madrid, que és segon, i 7 més que el Barça, que és tercer. Per tant, el Barça ha retallat punts amb l'Atlètic en aquesta jornada, després de l'empat amb el Villarreal dels matalassers, però, evidentment, no amb el Madrid, que va guanyar còmodament a Valladolid, i amb hat-trick d'Mbappé, que ha estat un dels noms del cap de setmana.
Bastanta pinta que el Madrid l'haurem de veure en els partits grans, però que en els petits, com el de dissabte a Valladolid, difícilment el veurem ensopegar.
I el Barça femení, ho deies abans, va guanyar ahir el primer títol de la temporada, la Supercopa, amb un 5-0, una altra golejada contra el Madrid. Ja no és notícia, per cert. L'hem criticat quan tocàvem, però el president del Barça, Joan Laporta, va ser l'únic dirigent que va ser ahir a l'altura. No hi va anar a Leganés Florentino Pérez, i mira que ho té a prop. I el més increïble, diríem, no hi va anar el president de la Federació Espanyola de Futbol, que, per tant, no va poder lliurar aquesta Supercopa. Es veu que va tenir problemes per arribar-hi per la situació meteorològica. Era a Galícia. Potser, si no hagués esgotat els terminis per tornar, diríem, és a dir, si no hagués intentat tornar el mateix diumenge, tenint en compte que el partit era al matí, hi hauria arribat. Sí que ha pogut renovar el seu seleccionador masculí, Luis de la Fuente, fins al 2028, notícia d'avui. El jutjat d'instrucció número 4 de Tarragona ha admès a tràmit la querella del Nàstic contra Eder Mayo, l'àrbitre del partit contra el Màlaga, de la promoció d'ascens a la segona de la temporada passada. La magistrada veu indicis d'un delicte de falsedat documental i de corrupció a l'esport.
Compte amb això si va endavant, que de moment n'hi va, perquè vaja, el Nàstic acusava directament l'àrbitre d'haver-se inventat passatges de l'acte. Recordareu que l'àrbitre va acusar els directius del Nàstic d'haver-lo intimidat, de no deixar-lo sortir al carrer, més enllà del que el Nàstic denuncia de possibles influències sobre el resultat del partit. Jo, sincerament, ho dic com ho sento, quan el Nàstic va tirar endavant aquesta causa, pensava que no aniria enlloc, però havent estat admès a tràmit, crec que ho haurem de seguir amb atenció segons que vagi avançant.
I en tennis, l'italià Jannik Sinner es referma com a número 1 mundial del rànquing ATP després de guanyar ahir l'Open d'Austràlia. A la classificació femenina de la Wita, Sabalenka, tot i perdre la final, conserva el número 1 mundial. La nord-americana Madison Keys, vencedora dissabte a Melbourne, ha guanyat 7 llocs i ha pujat fins a la 7a posició. Paula Badosa, semifinalista d'Austràlia, és desena.
Hem quedat amb l'Àlex Corretja per analitzar els perquès de la mentalitat anticompetitiva des Zverev i els perquès de Madison Keys alliberada, derrotant tota una número 1 mundial com és Sabalenka.
I en futbol americà, els Kansas City Chiefs i els Philadelphia Eagles disputaran el pròxim 9 de febrer a Nova Orleans la Super Bowl.
I si els Chiefs la guanyen, es convertiran en el primer equip de tota la història que guanya 3 Super Bowls seguides, cosa que no cal dir-ho, seria petar-ho bastant l'equip de Mahomes, Kelce, la parella de Taylor Swift, oi?
Sí,
ho dic bé. I etcètera, etcètera. En fi, aquest és el mapa esportiu d'aquest dilluns, que té una pregunta per la nostra audiència.
Avui us preguntem a quin suplent del Barça donaríeu continuïtat a l'11. I us oferim les 4 opcions que va posar sobre la taula i el mateix Hansi Flick en el seu 11 inicial. Fermín, Ferran Torres, De Jong o Eric García. Quin d'aquests 4 per vosaltres és un suplent que podria ser perfectament titular?
Stensner ja no el considerem suplent. Ja ara
ha passat
seguida,
a la categoria de titular.
De seguida en parlarem, si no hauria estat una cinquena rotació. Aquest és el mapa esportiu, que ja ho he dit, i ara és quan toca dir des d'ara i fins les 9. Se m'ha parat el cap, però arrencarem. Des d'ara i fins les 9. Sigueu benvinguts al Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607-0709-28. 607-0709-28.
Senyor Daniel de Sanabra, bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tots.
Tot bé?
Molt bé.
Sí?
És bo que se't pari el cap de tant en tant, perquè
no sé.
Elimina toxines i,
ah, sí?
I neurosis i coses, sí.
Doncs les dec tenir eliminades a base de...
Què més vols?
Se'm para saber-lo. El cap tot sovint. Senyora Anaïs Martí, bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé? Tot
sí,
en ordre?
Sí, pel meu cap crec que tot bé.
Sí, també tens parades de cap?
De tant en tant.
Molt bé, això ens...
Està bé.
Això ens humanitza. No ens fa millors locutors de ràdio, però ens humanitza. Senyor Marcos López, bona tarda.
Bona tarda.
Tot en ordre?
Molt bé, sí, sí.
Així m'agrada.
Sí, sí.
Gràcies per ser ràdio.
El Salva va per davant nostre, perquè
talment.
El Salva a no se li para el cap. I ell ja sap on anirem el 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Ell ja ho sap.
No,
nosaltres jo crec que
no,
encara no ho sabem, però el que sí que hem de fer a partir d'avui, òbviament, és agrair-vos totes les vostres propostes, que han estat moltes durant aquests dies que hem fet crida perquè ens convidéssiu a casa vostra. Alguns, diríem, imprudents, fins i tot, doncs ens heu convidat i, insistim, encara no està decidit on anirem, perquè això no només depèn de nosaltres, però us agraïm que a partir de la gran crida que hem fet i la gran resposta, doncs totes aquestes persones que heu volgut, tots aquests oients que heu volgut que el Tot Costa i que tota Catalunya Ràdio us visiti, perquè hi ha, òbviament, moltíssimes propostes per tots els programes. Per tant, des d'aquí simplement fer l'agraïment i un dia d'aquests ja us anirem explicant on anem i quins han estat els finalistes que fins i tot Costa podem donar-los veu en el programa,
ah, sí.
No? Que ens expliquin la seva proposta, que ens expliquin per veu, no? Com, per exemple, no sé, se m'acut que el Josep Pérez de Sabadell, que ens va convidar que podien venir al seu club formatiu de futbol La Sabadellenca, una entitat on fan tasca d'inclusió social molt important, diu que habitualment parlem de clubs grans i que així podíem conèixer un club de barri amb canalla i molta gent il·lusionada i amb moltes possibilitats i que estarien encantats de rebre la nostra visita. És una de les possibilitats, insistim que no sabem on anem, però li podem agrair, per exemple, avui al Josep Pérez.
Doncs encara no sabem on anem, però sí que sabem que el 13 de febrer vindrem amb vosaltres, vindrem amb tu.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Fermín per la mínima mal, intervé ja el futbolista de Mataró, atenció, penja la pilota a l'interior de l'àrea, rep De Jong, mitja volta, gol! Gol, 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 gol del Barça! El Barça movent-se amb vivacitat, tocant la pilota. De Jong esperant l'arribada de Valde, la banda esquerra, fa la centrada, Valde per baix, arriba Ferran, remata Ferran, gol! Gol, 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 gol! Juga la pilota Eric, veu molt bé la mínia mal, que toca la pilota d'Esperó, i arriba Fermín, Fermín la toca per Rafinha, i pot arribar Rafinha, dribla el porter, no hi ha ningú a la porteria, xuta Rafinha, gol! Rafinha fa el tercer, el 13 de la primera meitat. Això és un pim-pam-pum.
Doncs això, en 13 minuts el Barça tenia resolt el partit contra el València, després en va acabar fent 4 més per un total de 7-1, no igualant la màxima golejada de la temporada, perquè això va ser contra el Valladolid amb el 7-0 de l'inici de curs, però marcant-se una victòria més que contundent després de 3 derrotes consecutives com a local a la Lliga. De seguida analitzarem la ratxa golejadora del Barça, que ja us avanço que és espaterrant. De seguida parlarem dels recanvis que va utilitzar ahir Flick, i per descomptat de seguida parlem de la porteria, però així com a valoració general, Dani, Anaïs, Marcos, que us deixa el partit d'ahir, que jo crec que tot i les facilitats del rival no hem de deixar de considerar-la una altra exhibició del Barça.
Sí, sobretot perquè al final els últims partits contra rivals de mitja taula cap a baix com el Leganés o les Palmes et van complicar la vida, i crec que al final el Barça tots tenien molt clar que es creixien davant de rivals contundents i potents, Europa, Atlètic de Madrid, Real Madrid, etc. Però que contra aquests rivals més a priori fluixos s'encallava una mica més. Per mi la millor notícia són les rotacions. És que al final tu veus aquell 11 amb Ferran, amb Frenkie de Jong, amb Eric García, amb Chesney a la porteria, que per mi és l'únic asterisc, i veus que tot ha funcionat i que els futbolistes surten amb ganes d'aprofitar aquestes oportunitats que els hi està donant Flick, que realment ara ho tindrà difícil per decidir l'11, perquè després del que vas veure ahir, amb Fermín també, sobretot, tens un trencaclosques important, que és una molt bona notícia, aconseguir que al final tu puguis comptar amb una plantilla que et pot treure les castanyes del foc amb tots els escenaris possibles.
No sé si guanyarem títols o no guanyarem títols, i no et diré que m'és igual, perquè no m'ho és, però sí que et diré que visc amb la tranquil·litat de saber que aquest equip val el preu d'una entrada. És a dir, el tio o la tia que va al camp i paga l'entrada li tornen allò amb escreix. I això feia bastants anys pel meu gust, cadascú té la seva valoració personal. Potser hi haurà algú que als últims Barces ho ha trobat, això jo no ho he trobat. Potser des de Luis Enrique, des que entrenava Luis Enrique, amb excepcions individuals, a Messi i tal, però com a equip, globalment, com a conjunt, i això no ho havia vist des de feia molts anys. Crec que després repassaré números, però diria que el Barça porta una mitjana golejadora més gran que la de la MSN. El millor sí. Messi, el millor Suárez i el millor Neymar feien menys gols per partit que aquests nanos. Que tot això sumat, és possible que el Madrid guanyi la Lliga, també és possible que no. No sé què passarà, però la tranquil·litat de saber que és l'equip més divertit que hi ha a Europa, probablement, l'equip més atractiu, l'equip més valent, l'equip que li és igual, a vegades no, hi ha dies que ho trobem a faltar, els ha recordat l'Anaïs, Leganés, Les Palmes, i llavors serem els primers crítics, i així ho hem fet, però normalment és un equip que quan fa el primer vol el segon, fa el segon vol el tercer, el quart, el cinquè, li és igual tot, no li expliquis ni descansos ni tal, no, vol fer el sisè, el setè, i si el partit durés 120 minuts faria 35 gols, que en un quart d'hora portis 3 gols, vull dir, això jo només ho recordo de... Hi havia un Barça Atlètic Madrid, que sempre el recordo, amb Guardiola el primer any, que la gent que arribava tard a l'estadi 20 minuts tard, ja anaven 5-0,
sí.
El 2008-2009. I és aquest tipus de futbol, i això, repeteixo, feia més d'una dècada que no ho veia.
Sí, ahir jo confesso que quan vaig veure el 3-0 al minut 13 vaig pensar, a veure que no ens torni a passar com el dia de l'Espanyol, que el Barça també va començar com un canó.
O del Madrid.
I es va parar, l'Espanyol va créixer, és veritat que ahir no es van donar cap de les dues coses, ni el Barça va parar d'aquella manera, ni el València va ser capaç de revertir el que estava passant com l'Espanyol. Però
fins i tot és humà, que si tu vas 3 o 4-0 en el marcador, et relaxis defensivament, que jo crec que és una de les coses que ahir també va passar.
Però una mica. O sigui,
sí,
el dia de l'Espanyol el Barça va flirtar.
Va ser molt evident.
Em fotre's en un problema amb el marcador, i és evident que no va ser el cas d'ahir, Marcos.
Para mí es un equipo fascinante. Es decir, fascinante por cómo se ha construido en tan poco tiempo. Es decir, recordamos el inicio que tuvo de temporada, que eso es lo que le permite vivir ahora después de esa caída inexplicable en la Liga. Y es fascinante cómo se ha vuelto a reconstruir en el 2025. Si analizas, excepto lo que ocurrió contra el Getafe, estamos hablando de un equipo que va goleada por partido, contra el Betis, contra el Madrid en la Supercopa, contra el Valencia, creo que lleva 29 goles en 7 partidos. Y por eso, como decía Dani, es un equipo que tú sabes que te sientas y va a ser divertido. Va a ser un viaje arriesgado, porque se ha arriesgado, porque a veces le pasa lo que le pasó contra el Atlético de Madrid, que tiene esa capacidad de no controlar los partidos. Pero me parece, y no sé vosotros, pero yo antes del partido pensé que las rotaciones eran arriesgadas, porque entendía que las rotaciones debían guardarse para el partido contra el Atalanta, que lo tenías todo absolutamente liquidado. Pero Fick entendió que lo que necesitaba el equipo era energía, piernas frescas, mentalidad, y al final cada uno de esos jugadores que contaban ahí tenían una posibilidad de reivindicarse, y todos en su manera lo hicieron, especialmente Fermín, no el portero, pero bueno, especialmente Fermín, especialmente también Ferran Torres, el caso de Frenkie de Jong, que ahora ya se le empieza a mirar con otros ojos, el caso de Eric García, que también se le mira ya con otros ojos porque su rendimiento está siendo bueno, y al final a este equipo le ha ido quitando piezas, y si tú analizas el 11 de ayer, no estaba Íñigo Martínez, que era el jefe de la defensa, no estaba Araujo, que era el segundo jefe de la defensa, pero estaba Pau Cubarsí, no estaba Pedri, que es el hombre sobre el que se construye toda la estructura ofensiva del equipo. No estaba Lewandowski, el Pichichi. O sea, no estaba Gavi.
Pues la columna vertebral no hiera.
No estaba. No sabemos quién es el portero titular. A partir de ahora quizás...
Ahora ya no.
A partir de ahora quizás sí se sepa quién es el portero titular. Pero creo que, despojado de toda esa columna vertebral, el equipo desde el inicio fue un equipo reconocible. Más allá de que meta 3 goles, que no es nada fácil, porque ahora... Lo sencillo es decir, no, el Valencia intentó jugarle al Barça, y cuando se dio cuenta miró al marcador de Montjuic y era 3-0. Y ese es, para mí, el gran mérito de este equipo, es que se conectó al partido consciente de que venía de Leganés, de Las Palmas, y de que hacía prácticamente 2 meses que no ganaba en casa. Por lo tanto, ese es el mérito de un equipo con unos jugadores que no están acostumbrados a jugar juntos, y desde el primer momento ofrecieron, yo creo que la primera parte de ayer estamos ante una de las primeras partes más espectaculares a nivel de juego del Barça. Y eso, incluso en la derrota, este equipo ha jugado relativamente bien.
Al día de l'Atlètica Madrid.
Algun dia és que sí.
Marafuda, derrota.
Exacto, pero juega bien a fútbol. O sea, incluso cuando ha tenido esa caída en Liga, que por eso esa caída en Liga, 7 puntos, yo creo que siguen siendo superables, siguen siendo remontables. Sí. O sea, tú hazlo a la inversa. ¿Qué dirían en Madrid si el Barça estuviera 7 puntos?
Que ho haurien de perdre tot per atrapar-los.
No,
al revés, vull dir que tu hauries de guanyar tot.
Claro.
És que jo ja sé que el Madrid ens ho pagarà, i tens evidentment la carta de que han de venir aquí, que es vol suposar que els guanyaràs, però és que igualment tu no, gairebé no pots ensopegar tota la segona volta.
Has de guanyar 2 partits més que ells, al marge de guanyar el que t'enfronta ells.
No se puede.
Però a més, has de tenir en compte que hi ha, de les jornades que queden, hi ha 7-8 partits que pràcticament el Madrid els guanya presentant-se al camp, perquè hi ha partits que són realment fàcils.
Mira l'Atlético Madrid, que estava lanzado, que llevava 15 victòries, un punt de 6.
Sí.
A mi, veient el joc d'ahir del Barça, encara em resulta, d'ahir i d'aquest inici de 2025, encara em resulta més inexplicable la caiguda d'un equip que ha sumat 6 punts de 24 en Lliga. Perquè els veus jugar amb aquesta energia, i aleshores, fins i tot, jo crec que l'empat de Getafe tots el vam veure, i és bastant assumible, fins i tot per un equip que juga bé, perquè el Getafe ho complica molt, però a mi em resulta especialment inexplicable els 2 partits de casa contra Les Palmes i Leganés, crec que van ser, com no vas poder guanyar aquells partits amb la quantitat de joc ofensiu que demostres a cada actuació.
I ocasiones que se generen en esos partits.
Que és veritat que crec recordar que era la baixa de la Minya Mal, però vaja, no, aquest equip ahir...
No els dos.
Ja estava,
no els dos. En un va jugar segur.
Sí, el Leganés era la segona part.
Però que en qualsevol cas, ahir l'equip demostra que no té un únic recurs ofensiu, és que en té molts.
i que han descansat, que jo crec que una mica la clau de tot això
probablement
eren els canvis
és
i el descans
mental,
del Nadal, perquè tots tenien molt clar quin era l'11 titular i l'anava repetint Flick fins a la sacietat. I al final tu necessites aportar-li a l'equip aquell punt de cames fresques que per les lesions tampoc no ho havies pogut gestionar de la millor manera. I arriba el descans de Nadal, que tothom se'n va escampant la boira, respires i tornes. I crec que des d'aquest 2025 Flick també està gestionant molt millor a nivell de minuts als jugadors.
Si aquesta és l'explicació, que jo també li he donat voltes, a mi em preocupa aquesta explicació.
A mi també.
Perquè voldria dir que estem platòrics gràcies a que venim de les vacances del Nadal.
No,
i clar,
clar,
d'aquí dos
ara,
mesos
Dani,
s'acabarà
a
aquesta...
A partir del minut 60 ja comences a fer canvis. Sí, Lamine Yamal no ha acabat ni un sol partit. L'estàs gestionant d'una altra manera.
A mi m'agradaria que no fos aquesta l'explicació del que va passar... Que
és una eina més que
però,
tens.
Si ara ho gestiones d'una altra manera, no ens hauríem de preocupar.
Exacte.
És veritat que, per exemple, jo recordo el dia que se li han criticat més les rotacions a Flick, que va ser a Pamplona...
Allà va ser molt bèstia.
Ja, però és que la diferència és que aquell dia va voler canviar un central i va sortir amb Sergi Domínguez de central. Ahir surt Amèric. La diferència és evident. No tinc res contra,
ayer
contra
Sergi... Ahir també són massives les rotacions.
Sí, o sea, però no amb juvenils.
No, ja.
Clar,
si vols et vaig a buscar la línia de Pamplona, però jo recordo que no hi havia Lamine, no hi havia... O sigui, hi havia molts jugadors que no... A mi em va semblar més arriscada la de Pamplona que la d'ahir.
Però vaig a buscar-ho.
Bé, és que en el fons podem discutir sobre el paper de Lewandowski, que crec que els números l'avalen, però el principal cabal ofensiu de l'equip és Lamine i Rafinha. Si no hi és un o l'altre, jo crec que es nota...
Va marcar Pau Víctor, ja, primera cosa que veig.
I quin gol, com per oblidar-lo.
Iñaki Peña, Koundé, Sergi Domínguez, Cubarsí, Gerard Martín, Eric García de migcentre, Pedri, Pablo Torre... Pau, Víctor, Lewandowski i Ferran Torres. És que, clar, vull dir, és que era impossible guanyar Pamplona.
És extrema.
Que era impossible guanyar Pamplona.
És extrema que la d'ahir, però...
Si tenies a molts lesionats en aquell moment. Però, no tenies a Araujo, no tenies a Frenkie de Jong, no tenies a qui més, a Lamine Yamal. Clar, és que això et marca. I a part,
Gabi,
estaves arrencant,
no?
Gabi Noguera, no, estaves arrencant amb
Lamine
un projecte...
Lamine Yamal entra la segona part.
Al final, però molt al final, que ja no tenia
no,
gaire
crec
opcions
que entren...
de canviar res.
Diria que mira, és amb tres...
Va donar descans. Marc Casado, Rafinha, Balde, Lamine, Íñigo, ja està, perquè els altres no... Bueno, i Gavi, si tu vols, però no, Gavi no hi era perquè era lesió. O sigui, clar, són cinc tios titularíssims i alguns líders de l'equip.
Bé, doncs és evident que les coses han evolucionat a millor i que el Marcos tenia certa... Vaja, quan veies l'11, jo no diré que por, però sí que et dius...
Jo amb el porter sí que vaig...
Ara. Us moriu de ganes de parlar del
porter. Del porter.
Abans, Ramon Salmorri, bona tarda.
Bona tarda.
Hem començat parlant dels registres golejadors espaterrans del Barça. 101 gols al mes de gener.
En 32 partits. Pensa, perquè te'n facis una idea, que el Madrid n'ha fet aquestes alçades 87, el Chelsea 84, el Bayern o el Liverpool 83, o el City 74. O sigui, la diferència és bastant important. Aquests 101 gols en 32 partits deixen una mitjana de 3,16 gols per partit i és un dels millors registres a la història del Barça. Per darrere de la temporada 51-52 amb Dàusic a la banqueta.
Recordo com si fos ahir.
Aleshores van ser 3,3 i amb Eleno Herrera, ja ho havíem comentat dies enrere, la 58-59 amb 3,26. En termes absoluts, són 101 gols al mes de gener, la temporada 11-12 amb Pep Guardiola a la banqueta van ser en total 190 gols. Aleshores van ser 64 partits, per tant, 2,9 per partit. I la temporada de Luis Enrique, la 14-15, la del Trident, 175 gols va acabar el Barça aquella temporada.
La mitjana la tens?
2,9. 2,9.
És a dir,
175 gols en 60 partits.
Si el Barça mantingués, que és molt difícil, el 3,16 d'ara superaria tots aquests equips de la història moderna.
Sí, també, clar, depèn molt de... quants partits juguis, ja. Perquè en les competicions del CAO determinen
ten
molt
ten raó,
aquesta mitjana.
Però vaja, ara, a la Copa ets a... Clar, però la Champions pot variar molt si te'n vas a casa a vuitens, que si arriba...
Per exemple, la Champions potser t'interessaria jugar a setzens. No, faig broma, faig broma.
Sí, era bona, era bona. En fi, una màquina de fer gols...
101. D'aquests 101, 61 són del trident Lamine, Rafinha i Lewandowski. Lewandowski en Lliga ha fet 17 gols, ahir va tornar a marcar, n'ha fet dos més que Mbappé, més que Harry Kane, i és el màxim golejador del campionat de Lliga.
Molt bé, queda feta la reivindicació per si jo havia estat injust amb el polonès qualificant Rafinha.
As usual, en aquest programa això és habitual.
No
se'n pot... Estamos hablando, ¿cuántos goles lleva? 29.
29.
29. En su primera temporada, que gana el Barça la Liga... Que gana el Barça la Liga, mete 33,
¿no? Sí, Marcos, és que perquè el Barça guanya no la Lliga, qualsevol títol necessita que Lewandowski faci gols. Però estareu amb mi que el que genera els gols no és ell. Ell
no, és el finalitzador.
D'acord, sí.
Però si no estic dient... Però que meter-los, no?
Exacte.
Però, és que m'esteu discutint una cosa que jo no he dit. Jo he dit que els dos generadors de gols d'aquest equip són Rafinha i
Lamine. No et deixis arraconar.
No, evidentment que no. Que l'altre sigui un executor que porta més gols que Harry Kane, ja li valoro, eh? No creguis que no, perquè efectivament, si no els fa, no és que no guanyem res, sinó que no tindrem opcions de res. Porter, tira.
Això és futbol professional, és la nostra feina, i sé que la situació no és fàcil per l'Iñaki. Sempre prenem les decisions per l'equip. Teníem aquesta sensació que havíem de canviar i ho hem fet. No sé què ens espera en el futur.
Això és futbol professional, és una de les sentències més dures que et poden caure al damunt quan eres titular i deixes de ser-ho, que és el que li ha passat a Iñaki Peña. Podíem tenir algun dubte de què passaria a la porteria? Va quedar clar dimecres, o va semblar que quedava clar dimarts a Lisboa, que el titular de la Champions havia passat a ser Stensnens. Quedava el dubte a la Lliga, i des d'ahir, amb aquest document que escoltàvem, Hansi Flick el va tancar. El polonès Stensne passa a ser el titular del Barça fins a nova ordre. Sí. Desconec si la nova ordre serà d'aquí a dues setmanes o al mes de juny, això ja ho veurem. De fet, m'atreviria a dir que si no l'ha de canviar més serà un bon senyal i voldrà dir que va bé, però veient el que veig no sóc gaire optimista. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda. Això que sentim és Stensne tocant el piano.
Ah, ve tu aquí. Pensava, ara per què ens ha posat aquest tema
tan trist? És que aquesta música tan trist, i si parlem d'Iñaki Peña ja, o sigui...
Anava a dir, no sé qui ha quedat més tocat, si Iñaki Peña o el Salva, amb aquest rèquim que ens ha punxat. que és pianista, fa ceràmica... És
que, clar, té uns dits, unes mans molt llargs, que pel piano dona bé.
El Leonardo da Vinci del futbol.
Sí. Bé. I què? I què tal el tema? No, a veure...
A mi me encantó la escena, cuando hay el penalti, está revisando el VAR, se pone en medio del campo, con las manos detrás, mirando el bar, el escenario, com si estuviera en realitat mirant la sobra.
Tampoc era en aquell moment gaire preocupant si el xulaven o no. Crec que el Barça ja guanyava 4-0.
Sí, home, però...
Però bueno, algun sentiment... Sí, per ell, sí, claro.
Sentiment de dir, ei, un altre no. Però no semblava massa preocupant.
És el que anava a dir. Ell, a Lisboa ja no va semblar especialment preocupat.
No és dolent, que sigui fred.
No és bo.
No és dolent.
Que relativitzi, tampoc.
Sí, vida contemplativa. Que surti a atropellar els seus companys.
Però ell, que va ser durant molts anys porter de l'Arsenal, Dani, i que per tant el vas gaudir i el vas patir, imagino.
Més això,
això dels penals, per exemple, era vull dir, ell té aquesta mena de sortides?
No especialment, no, sí, però no el recordo com el pitjor que té les sortides. Paral també tenia problemes, tenia molt bons reflexes, 1-1. Molt bons reflexes, et treia una parada impressionant, però feia moltes coses molt rares.
Fantàstic.
Després de la Juve el vaig veure menys, però va millorar. Jo crec que a Itàlia el van fer més bon porter, és el meu punt de vista.
Bé, segurament és més exigent ser porter de la Juve que de l'Arsenal.
No ho sé, perquè també defensa, sí? No? La defensa és més...
No creo, perquè la Juve juega massa atrás, no? La Juve...
No ho sé, però ho dic perquè d'Itàlia han sortit bastant millor porters que d'Anglaterra, sí. però igual no té a veure.
Però este portero ha tenido que jubilar y volver al fútbol para ver una defensa a 50 metros, que no había visto en su vida. O sea,
al Arsenal no la veía tan avanzada.
No, hombre, això... a 50 metros...
No tant.
Cuando digo 25-30, pero es que este chico la ve a 50 metros.
Estem notant que se li fa estrany, efectivament.
Bé, a veure, d'entrada,
Que quedi clar que no hi ha cap incendi pel que ens expliquen dins el vestidor amb aquesta qüestió de la porteria, malgrat que Penya està tocat i ara hi entrarem, evidentment, i que hi ha certs jugadors que ara mateix preferirien, a dia d'avui, alguns jugadors que jugués Penya en comptes de Stensner. Però tot i així, es viu amb relativa normalitat dins el vestidor.
Jo sé que ningú està a punt de plantar-se, eh? Que ningú està a punt de plantar-se. Jo, si no jugo, Penya no
jugo. I no es viu...
Els jugadors tenen dret a tenir les seves preferències, com les tenim nosaltres, però no hauria de crear cap cisme.
Exacte. Bé, Iñaki Penya està tocat i, sobretot, desconcertat, perquè en cap de les converses que ha tingut amb Flick, quan li ha comunicat que no jugarà, no li ha donat cap argument esportiu, no li ha fet cap crítica ni retret del seu joc i, per tant, no acaba d'entendre ben bé els motius. Tampoc li ha dit si el canvi serà definitiu i, per tant, que es faci la idea del seu nou rol, o si aquest, ara venen, per exemple, doncs un exemple, 4 partits seguits en què jugaràs Stensner, però tu jugaràs després, o tu una competició... És a dir, Iñaki té la sensació que alguna explicació més per part de Flick li hauria anat bé per entendre una mica aquest canvi, perquè ell fins ara estava molt bé de confiança, el partit del Clàssic li havia anat molt bé, el va ajudar molt a estar bé, i encara ho està, però, diríem, de moment està poc tocada la seva confiança, però de moment hem de veure com va aquesta situació també. El tema de que diu Flick molt que la Supercopa va canviar, alguna cosa ja va canviar, diria que per Iñaki no entén, tampoc li fa gaire cas aquestes, en el sentit que bé, són unes explicacions que dona Flick, però ell no, per ell no va passar res especial a la Supercopa, més enllà que va fer tard, evidentment, molt poca tard, perquè, o sigui,
3 minuts, no?
O menys, fins menys. I tot, vull dir que fins i tot aquell dia al dinar amb el seu staff, gent del seu staff li va dir, home, vols dir que cal? I aquí Flick va ser, diu, són les normes. Per un minut també el canvio, d'acord. Bé, doncs què va passar? Que a la final, aquí, en aquesta nova reunió abans de la final de la Supercopa, faig una mica retrospectiva per entendre una mica el pensament d'Iñaki Penya. Allà és Flick qui diu, Penya ha quedat tocat amb aquesta decisió a les semis i jo crec que anímicament està millor per afrontar aquesta final amb el Madrid a dia d'avui, ara mateix, Stensner, que no pas Iñaki, i per això torna a jugar Stensner. A partir d'aquí, al vestidor he de dir que tampoc descarten que es pugui tornar a canviar aquesta situació. És a dir, no és definitiu ara que ja sigui Stensner el porter titular aquesta temporada. Flick vol els dos porters endollats. També tenia clar que per provar Stensner necessita més d'un partit seguit, i no el prova només amb un partit, tot i que quan Flick parla de Stensner, sempre parla de, que crec que ahir també va fer servir feelings a la roda de premsa, parla de sensacions, sí. Sensacions que li transmet.
Bé, és que ja ho hem dit, bueno, ho he dit més d'un cop, el porter és un càrrec de confiança, que va més enllà de rendiment, perquè si fos pel rendiment del que hem vist en els partits, els últims partits de... Vaja, els primers partits de Stensner no l'hauria canviat.
Sí que reconeixen, evidentment, el que també veiem des de fora, que encara d'acabar d'adaptar-se a aquesta defensa tan avançada, que ara deia el Marcos, perquè ens fem una idea que aquesta temporada els porters han passat a córrer un 30% més del que ho feien abans. De mitjana un porter corria 4 quilòmetres i mig i ara en corren 6.
Caram.
Llavors, això, el fet d'haver de córrer més, amb el fet que Stensner també és un porter molt alt, un 95 corpulent, fa que a l'hora de coordinar tot això, doncs costi una mica més.
Que li expliquin a Valde. És que ara estem veient Esport3 les imatges de Valde, justament.
Se m'escapava el riure perquè així us estava dient això i he vist la hòstia, amb perdó, que li va fotre a Valde.
Us diré una cosa. Mira,
i no sé com van sortir vius els dos.
D'aquesta jugada n'he parlat aquesta tarda i aquí m'exculpen Stensner, eh?
Sí, ell ja ho va dir, que Valde no ho va sentir.
I a més, d'una forma contundent, que aquí qui s'equivoca és Valde. Vaya, que Stensner pues ho fa bé.
Doncs no hi estic en absolut. Vaya,
diu que no estava ben perfilat vaya. I que allà qui és Stensner...
Qui ve de cara és Stensner.
I que Valde no estava ben perfilat. I tot, o sigui, aquesta, diríem, de totes les Stensnades que hem anat veient, segurament aquesta...
Segur que Valde opina exactament el mateix.
No, Valde potser no, però vaja.
Valde deu ser el jugador que prefereix que jugui.
Podria ser un d'ells, potser, sí. Que és una situació nova per Stensner, això és evident, aquesta defensa, i que, per tant, encara s'ha d'adaptar. que la diferència per Flick, una de les diferències és que bàsicament Stenzen és un porter amb més experiència a un nivell més alt que Iñaki Peña, i això, pel que sigui a Flick, doncs el convenç més. Però insistim, no és definitiu. Les persones, de fet, més properes a Iñaki també estan convençudes que tornarà a jugar. És evident, també l'entorn d'Iñaki ha de pensar això, però sí que veuen també aquesta situació amb certa preocupació perquè els amoïna que no perdi confiança, una cosa que la temporada passada a Iñaki li va passar, que aquesta no li havia passat, i que ara, si això s'allarga, i sobretot no té explicacions per part de Flick que el convencin, doncs que pugui perdre confiança. Això sí, la relació entre els dos porters és molt bona, i tothom parla molt bé de Stenzner, que va tenir una molt bona entrada, molt bona relació amb els joves, i que es porta molt bé amb Iñaki Peña, que per aquí no hi haurà
això
cap problema.
Això és just que sigui així, perquè a Iñaki Peña li recordo alguna declaració elogiant com havien tomat de bé Stenzner arribar aquí, que semblés que no havia de jugar, per tant, ara de ser a la inversa, li agradi més o menys, evidentment, la decisió a Iñaki Peña. Tot això que ens explica la Laia està de conya, però torno a fa 10 dies quan la Laia ens va dir allà dins els sembla que Stenzner és millor porter que Iñaki Peña, i em sembla que això ho resumeix tot. I a partir d'aquí, els de fora, veiem, per opinions els colors, veiem el que anem veient, i a mi particularment em sembla que Flick és un tio que ha fet gairebé tot el que ha fet a partir del sentit comú, i jo aquesta decisió no l'entenc d'acord amb el que veig al camp, i ahir una vegada
però
més.
Però pot ser que l'entenguis d'aquí 7 partits, no ho sé, eh?
Això que diu la Laia, necessito donar-li partits.
Home, el que és evident és que després han estat 4 partits, sí. Estens-se?
4? 5, quan 5. I 5 victòries.
Amb el d'ahir 5 partits. Sí, que això és una cosa que destaca Flick, que jo no sé si té, vull dir que en el partit d'ahir que jugui o no Estens-se no t'influeix.
Això és el menys sòlid de tot el que hem sentit. És a dir, seria molt millor. I
además no és propio del entrenador del Barça. Seria que porque tu equipo gane, porque en el momento que tu equipo pierde, que puede perder, entonces ¿qué haces?
No serà responsabilitat del porter, probablement.
Cambies de portero.
És molt millor, és muy raro, és molt millor explicant la titularitat de Stenzner a Laia que a Flick.
Doncs el que anava a dir, que després dels primers 5 partits d'Iñaki Peña, quan es lesiona Ter Stegen, probablement teníem alguns dubtes que després vam resoldre. Vull dir que ara, com a mínim, li hem de donar també aquest marge.
Això,
no?
Per mi,
sobretot si és l'aposta de l'entrenador,
només pot anar enfocat a que Flick pensi que a quarts o a semis de la Champions ens trobarem un partit que li ha de salvar el porter i que Stenzen li salvarà i Iñaki Peña no. Uh-huh. És l'únic argument, insisteixo, el que estem veient ara i el que li hem vist a Iñaki Peña, per mi, no justifica la
sí,
decisió.
Però convendremos, i acabamos de escuchar a Laia, que no l'ha explicado en términos deportivos. O sea, porque aquí lo podía haber explicado en términos de...
Claro, pero no pot dir el que va dir la Laia, no, que es millor.
No, pero tampoco le pido eso. Le pido que he analizado y he considerado que este... Él lo ha basado en sensaciones, ni tan siquiera se ha refugiado en la figura del entrenador de porteros, que para mí es capital en este asunto. Es decir, de la fuente tendría que ser una persona que influyera, porque conoce bien...
Algun dia ha parlat de la Fuente, sí. No, ho he parlat amb de la Fuente, sí. I hem decidit això, però sense donar cap tipus...
Però no ha dado razones deportivas. No. A mi és el único caso que...
Home, a priori no n'hi ha, no? Pel que hem vist.
No, de moment no.
Els esportius que s'hagin vist,
de
i quan l'entrenador
no.
parla de sensacions...
No.
A mi també hi ha un tema de futur que m'inquieta en certa manera, perquè tu al final li estàs donant minuts a un porter que t'ha signat fins a final de temporada... per cobrir la baixa de lesió de larga durada de Ter Stegen. I tens a Iñaki Peña, que té 25 anys, Stenzner té 34, i contracta fins al 2026.
Bueno, clar,
llavors, una mica, com encaixes
si
tot
això
de cara al futur?
Si això més o menys és sostingut en el temps, jo crec que tu li hauries d'oferir la renovació de Szczesny.
Clar, i buscar-te un altre
porter. Una altra cosa és que ja et digui, no, mira, jo he vingut aquí per 6 mesos, no m'atabali, però... Per, si, insisteixo, si això s'estabilitza, jo crec que el Barça intenta renovar-lo.
Però Jordi, a part has de buscar un altre porter, no?
És impossible que jugui aquest
segons ell, no. Per tempos, quan es va lesionar, vam donar per fet que adéu-siau, però jo crec que ell treballava amb la hipòtesi d'intentar arribar al final de temporada.
I el debate en la línia que dice Anaís no és solo el futur de Tech, yo utilizo ese nombre, sinó el futuro de la portería del Barça.
Clar, és que hauràs de buscar,
o sea,
un porter de
garanties. Porque el Barça vuelve Ter Stegen, pero vuelve una grave lesión también. O
Aquí ja esteu barrejant, o sigui, esteu barrejant molts conceptes. No crec que ningú pensi que el porter de futur del Barça sigui ni Iñaki Peña ni Chesney. Per tant, aquest problema, aquest problema ja el tenia el Barça abans.
La qüestió és si Iñaki Peña et servirà...
El Barça l'any passat amb Ter Stegen ja el tenia, que és que el Barça havia fitxat un porter jove que algun dia fos el successor, i ni Iñaki Peña ni Chesney són el successor de Ter Stegen.
Però, Dani, fins ara tu tenies en Iñaki Peña, i després del que hem vist aquest any, que penses, ostres, per ser un segon porter, per què no?
Tu ho has dit, per ser un segon porter. Perfecte, però... Aquí ara estàveu barrejant amb el debat de qui serà el successor de Ter Stegen en el futur.
Però és que ara no tens ni segon porter, ara mateix, amb el que estàs veient. Perquè la que torni Ter Stegen, si tu, com deia el Jordi, li estàs donant la titularitat a Stensne fins que torni Ter Stegen, és que Iñaki Peña et desapareix de l'equació. I Iñaki Peña té contracte fins al 26 i l'altre te l'acaba fins ara. Llavors, si tu decideixes a final de curs torna Ter Stegen i renoves a Tec, què passa amb Iñaki Peña? Amb quina posició queda?
Iñaki Peña, si, no pinta res aquí. Amb el condicional de si això s'estabilitza, no pot voler renovar de cap manera, perquè no serveix ni per suplent del titular.
Exacte, aquest és el missatge que
estàs enviant. Esteu fent dos debats, el debat de futur de la porteria del Barça, que aquest no em preocupa, perquè crec que ni Chesney ni Iñaki Peña cap dels dos són.
Jo també ho penso.
I després hi ha el debat de què passa aquest any. Llavors, aquí sí que podem afegir... Jo tinc un problema, que és que no m'agraden cap dels dos, però, evidentment, reconec que si jutgem per aquest any, Iñaki Peña no ha fet res dolent i Chesney és un accident a punt de succeir, cada partit és un cotxe... Saps els cotxes aquells de les pel·lis que estan en un penya-segat? Que, si et poses el seient del davant, cau, i si poses, doncs és això... I després recordo molt Van Gaal, que sempre deia que no, un porter és com un lateral dret, els pots anar rotant i és una posició més, i mai funciona. Jo, vaja, l'experiència que tinc,
Luis Enrique lo hacía en el filial,
mai funciona.
Bueno, el primer equip,
en la primera temporada con Bravo i Ter Stegen,
l'última vegada que hem guanyat la Champions era que havien de porter, però
és diferent perquè és un molt jove, un molt gran,
no, i a part que els estanques en competicions, és a dir, jo crec que no sé com va anar, però m'imagino que la cosa ja va començar, tu faràs Champions i Copa i tu Lliga i cada...
Bueno, no fue muy bien porque tuvo que salir Bravo porque aquella cohabitación no era fácil.
No, va durar dues temporades, no?
El primer any vas guanyar el triplet.
Sí.
I ho van fer molt bé tots dos, perquè Bravo ho va fer molt bé el primer any.
En fi, us demano un nom, o no, un sí o no. Us agrada que Stensne s'hagi instal·lat a la titularitat?
Pel que he vist, no.
Marcos?
Me da igual.
T'és igual?
Sí.
A veure, l'home que gairebé salta per la finestra el dia després de la lesió de Ter Stegen, ara li és igual tot.
Ha vingut amb ganes de parlar, amb ganes d'estripar de Chesney, i ara que t'ho posen en safata...
No, però me refiero que... És que la diferència entre Tec i Iñaki Peña jo no la veo tan grande ahora mismo. Es decir, el gran Tec de hace 2-3 años, igual sí, pero ahora yo no veo tanta diferencia. Quizás, bueno, es cuestión de gustos. A ti te gusta ese coche, a él le gusta el otro coche, y está
no
siempre
veus,
como
no
eso.
¿No ves tanta diferencia amb l'Iñaki Peña d'ara o amb l'Iñaki Peña de principi de temporada?
Al d'ara.
Val, doncs aquesta comparativa no s'escau. Has de comparar Chesney quan tingui el rodatge de partits que ha tingut Iñaki Peña. Perquè recordo que al principi Iñaki Peña tampoc era l'Iñaki Peña d'ara. I que anàvem dient que el Barça amb aquest porter no arribaria enlloc.
Sí, sí.
Ha tingut partits, ha tingut continuïtat
i
ho ha fet bé. Per tant, és que no...
L'Iñaki Peña que va començar arran de la lesió de Ter Stegen, no... Vaja, t'ho poso al revés. Si Iñaki Peña en aquells partits hagués fet la meitat del que ha liat Stensne en aquells
partits, aquí... a cada xut era gol.
Aquí vau portar una dada...
Aquesta temporada?
Sí, sí. No,
la temporada passada.
Aquesta no.
Vaja,
anava a dir que aquí vau portar una dada la temporada passada, no recordo qui de vosaltres, si el Salmurri, que era que el percentatge d'aturades era el pitjor de la Lliga, el d'Iñaki Peña, els mesos que va jugar. O sigui, en relació a vegades que et xuten gols que encaixes, era pitjor que el porter del...
La temporada passada crec que tots plegats ens va generar molta inseguretat, Iñaki Peña com a porter. Una altra cosa és que aquest any jo crec que ha millorat força, però efectivament amb el rodatge de partits, el que passa que el que deia Salmo, que és per ser justos en la comparació, hem de donar-li els mateixos partits que ha tingut Iñaki Peña,
rodatge,
és que potser,
no dic els mateixos,
potser se'ns acaba la temporada, saps? Quan Stens ja està en bon ritme i el tipus però de porter que pot arribar a ser.
Sobre aquestes errades, que jo entenc que posen molt nerviós a tothom, estic convençut. O sigui, si tu agafes un equip a la pretemporada i li demanes que faci coses que no li són naturals, val? Anem a suposar que agafes un equip i li dius jo vull que traieu la pilota des del darrere, i no en saben. I ells ho intenten i et foten gols, tu, com a entrenador, marxaràs del partit havent perdut. Content
o enfadat.
Però és que no s'està equivocant en això, saps?
No, està calculant malament les sortides, està intentant jugar a l'esquena dels defensors, i ell això no li surt natural. Per tant, ell l'únic que està fent és el que li demana l'entrenador. I el seu entrenador, estic convençut que pensa, anem pel bon camí si el tio ho intenta aplicar. Una altra cosa és que s'ha d'acabar d'equilibrar i no sé què. I tot això vindrà, torno al mateix, amb els partits. Per tant, jo entenc que Flick no està a les antípodes de Szczęsny. Al contrari, ell, estic convençut, que li valora l'esforç d'intentar aplicar el que l'entrenador li demana.
M'agrada molt la defensa de tot el que és polonès.
No, li ha agafat...
Per contraposició, perquè si no això és...
El dubte entre la tria entre un i l'altre... És que cap dels dos és espectacular. No. Tots dos tenen els seus defectes. I, per tant, per això vull dir que jo entenc, per exemple, que el Marcos... A mi també em costa molt triar, perquè entre una cosa i l'altra dius...
Sí, home, però la realitat et diu que en el millor moment d'Iñaki Peña, després de comptar minuts i en el seu màxim moment de confiança, l'has canviat per un porter que...
Però si ara ja has fet el canvi, jo aquí sí que estic amb Salmurri, ara ja ves amb aquestes, perquè el que no podem estar...
Sí, expliquem-li a Iñaki Peña que no jugarà més o que jugarà només la Copa i tota la confiança cap a
Estrella. Teniendo razón Szalmurri, que intenta aplicar un juego para el que no está acostumbrado, ni sobre todo dotado. Dotado. No tiene un talento para hacer este tipo de juego. Debe tener el oficio y la experiencia para medir más... El oficio y la experiencia para no cometer dos penaltis de manera consecutiva.
Si Szczęsny no té progressió, evidentment tornarà a la banqueta. Per això no es tanca el debat. Però si té progressió, que és el que s'ha de suposar, evidentment continuarà com a porter titular. I la seva tranquil·litat, o sigui, aquesta, amb perdó, patxorra que deia el Marcos, a tot això li va a favor.
Absolutament.
El que passa és que nosaltres ens desesperem,
Simplement constatar l'escena.
Ens feia gràcia el dia que va jugar la semifinal de Supercopa, que es va passar de frenada en tres sortides, i vam pensar, mira, torna rient, quin domini de l'escena. Però quan ja... vas acumulant, dius, ja no fa tanta gràcia.
I
però
que consti que no estic dient que pensi que és el millor porter del món. Ni de bon tros.
No està sent De Gea, per exemple, en la Fiorentina.
Donem fe que el Szalmurri no té accions de les empreses de ceràmica.
Ni vosaltres de les empreses de Alacant, d'Iñaki Peña.
En fi, que tant de bo Flick l'hagi encertat i més endavant en la temporada veiem els resultats d'aquesta decisió, que ara, segons com, costa una mica de entendre. Farem una pausa i obrirem el laboratori per analitzar els beneficis d'haver comptat ahir amb tant jugador no habitual en l'11. Ara venim.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Si obres el llibre del Benviure per la pàgina 9, podràs llegir la següent reflexió. La felicitat no te la donen els metres quadrats. La felicitat te la dona la gent amb qui els comparteixes. Amb el cupó diari de l'11 pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el benviure. Cupó diari de l'11. Et toca benviure.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Hola a tots, sóc Carles Sanz de Tricicle i torno a Barcelona amb el meu espectacle Per fi sol. Voleu riure entre 4 i 5 cops per minut? Voleu riure sense parar? Doncs cap al Poliorama. 4 úniques setmanes, del 23 de gener al 16 de febrer. Us hi espero.
El proper 3 de febrer al Palau de Congressos de Catalunya celebrarem la 77a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Una gala màgica en què premiarem els millors esportistes i moments de l'any. Un gran dia en què els esportistes es vesteixen de gala en Mundo Deportivo. Amb el patrocini Platinum de CaixaBank i els patrocinis Or de Movistar i Repsol.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos.
Després d'arribar a ser número 1 a la categoria puzzle d'App Store Spain, torna el videojoc de crims, ara amb nous casos, més desafiaments i més culpables per desemmascarar.
En aquesta història encara queden pàgines per escriure i són pàgines fosques. Posareu llum a la foscor?
Crims, el videojoc. Comença a investigar.
La vida són preguntes.
També preparàveu, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B
i respostes.
No.
La vida són rialles.
Oi, amb el nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així, eh?
I debats.
Com més es polititza del tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni, passar un dia sense Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
La nit dels ignorants 3.0.
Hi ha una plaga de tothom, i tan fàcil que estic d'acord. És una plaga perquè és que tothom, que no hi ha uns correctes lingüistes.
Hi ha un programa de ràdio per fer-hi preguntes o respostes. Què li sembla?
Vale. De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants 3.0. Què li sembla?
Vale. Ui, d'acord. Bona nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Torque Lab.
Ara que ja hem analitzat l'exhibició del Barça d'ahir i hem parlat també del gran dubte que ha deixat de ser-ho a la porteria, Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda.
Amb tu volem analitzar el que segurament és la gran conseqüència positiva del partit d'ahir, que és que Flick va trobar un fons d'armari.
Sí, per mi una assignatura pendent que tenia la primera temporada de Flick, donar més minuts a la profunditat de la plantilla, fer la plantilla més ampla de recursos, més rica, no dependre tant dels futbolistes estructurals que han quedat molt ben marcats. Jo crec que ell té molt clar el rol de cada jugador i era important que cada jugador sàpiga quin rol li toca. I, per tant, tenir minuts de rotacions de qualitat és molt important. Primer, perquè els jugadors cregui aquest paper, que jo crec que ahir vam veure a futbolistes que se'l van creure. Si se'l creuen, és la millor notícia per a un grup, perquè només pots créixer des de l'exigència als titulars, entre cometes, però tu ets feliç aportant, donant rendiment, trobant el teu lloc al món, el punt d'equilibri, saber que l'entrenador confia, el futbol modern permet 5 canvis i, per tant, pot ser transcendent en minuts calents de partits importants. Això ha canviat molt i tinc la sensació que els jugadors que ahir van ser principals i que normalment són secundaris han fet un pas endavant i ara mateix se senten en pau amb ells mateixos, que és la millor notícia possible perquè un entrenador pugui gestionar els recursos.
Des del punt de vista estadístic, l'estrella del partit d'ahir és Fermín, que va tornar a la mitja punta després d'uns quants partits a l'esquerra, i la veritat és que per gols, assistències i per actuació fa pensar que en permís dels que té per davant pot actuar perfectament en aquesta posició.
Absolutament. Ahir vam recuperar el Fermín més equilibrat, més estable, que va tornar a fluir en els gestos tècnics, relaxat, no forçat, no amb la sensació d'ansietat o de deute pendent, amb el gol, per exemple, i és una gran notícia, perquè Fermín al Barça li pot donar moltes coses. Per exemple, és dels jugadors que en vertical té una mirada més brillant, jo crec. Mira molt ràpid, té molt bon moment de passada, bon moment de desmarcada, i són accions de ruptura. Va interpretar molt bé la posició de mitja punta, encara que tingui molta competència aquí. Ja sabem que pot jugar també a la banda esquerra, és un mitja punta o un tercer davanter, per allò que vol Flick, i un futbolista que al Barça li dona un canvi de ritme.
I qui ja està portant molt des de la banqueta, però que també ho va fer des de l'11 inicial, és Ferran Torres, que comentava avui a la TDT que fins i tot se sent més còmode fent de nou que no pas a la banda.
Jo crec que si més no, l'equip se sent més còmode en Ferran de nou que en Ferran a la banda, i jo crec que ell també ho nota. Ferran és un altre especialista com Fermín de l'ofici de ser un jugador d'alternativa i no un jugador estructural. Ells són conscients de les seves possibilitats, de les seves limitacions, i saben que tenen un espai al món en aquest rol. És a dir, Ferran, fins i tot en el rol de suplent, continuarà sent un jugador indiscutible a la selecció espanyola. És a dir, ell té complerts els objectius més enllà de sortir a l'11 inicial, perquè és un jugador que té influència també en un canvi de ritme, té molt treball en la pressió, té bona desmarcada i rematada, que són els dos arguments que un davanter centre necessita, i crec que és un altre jugador que viu amb molta intensitat i amb molta concentració tots els minuts que el tècnic li dona. és clarament l'alternativa a Lewandowski i per mi gairebé diria que aquí és indiscutible. I com a tercer davanter, doncs, tindria Fermín també, que li podria plantejar competència per entrar des de la segona unitat. Però com a nou, jo crec que és un nou fantàstic per donar descans a Lewandowski en segons quins partits, evidentment.
De Jong l'havíem vist fent de caçador, ahir el vam veure salvant les distàncies fer de Pedri, i prou bé, no?
Sí, jo crec que de les tres posicions, tot i que l'hem vist a les tres i que Flick com en Gavi ha insistit en aquesta tercera alçada, aquesta li demana massa 360 graus, massa jugada d'esquena. Jo crec que ell se sent còmode més en la primera i a la segona. La segona li dona molta més llibertat. Crec que ha crescut en aquesta seqüència de 3 o 4 partits. L'equip li ha donat velocitat en pilota, ell s'ha desinhibit, s'ha deixat anar més, no té encara la intensitat probablement en els duels que requereix un gran escenari, a Lisboa a patir, però ha canviat el seu ritme. Té una altra posada en escena, va arribar bé des de la segona línia en l'acció del primer gol, i crec que comença a sumar i que ell tampoc té pressa ni una obsessió per ser titular, perquè sap que des d'aquesta posició del quart migcampista o el cinquè, segons com, quan arribi Dani Olmo, tindrà molts minuts, i tindrà molts minuts en partits com el d'ahir de titular o en partits importants a la segona part, que per ell potser ara assumir càrregues de minuts que no siguin 90 cada dia també és una bona notícia. És a dir, que se sent també, l'he vist còmode amb aquest rol, no amb la sensació de córrer per voler canviar el present, no, com pensant que el primer que ha de fer és reequilibrar-se i que la gent no el vegi com un cos estrany.
I l'última cara que vam veure ahir, nova, entre cometes, va ser la d'Eric García fent de central, que fins ara Flick no hi havia demostrat gaire confiança. No sé si te l'imagines tenint un rol gaire més important en el que queda de temporada en aquesta posició.
L'haurà de tenir perquè la posició del mig centre hi ha aparegut De Jong, i clar, la manta o tapa el cap o tapa els peus, però no tindrà espais per tothom a les mateixes posicions. La sensació que percebem és que Christensen no hi compta tant, després de la lesió ahir no va tenir ni minuts, i que els quatre centrals, el quartet, diríem, base, serien Eric, Íñigo, Araujo i Cubarsí. Bé, Eric ja sabem que és un jugador intel·ligent, que és un jugador polivalent, que va jugar alguns minuts fins i tot a Lisboa de lateral dret. Vam veure a Lisboa amb Flick la defensa de 3, ell la domina perquè també la va jugar amb Mitchell molt al Girona. Té molt bona sortida de pilota, és intel·ligent, probablement li falta una mica més de guanyar duels, no? De contundència en el cos a cos, però és un jugador que també encara és jove, i jo crec que Eric també ha passat de veure's amb un peu aquí i un peu allà, veure's amb els dos peus aquí, amb minuts com a central, amb alguns minuts com a mig centre i amb certa confiança de Flick per anar entrant en ritme de competició. No ha estat gairebé aturat, ha jugat minuts i han començat a pesar mínimament, que és el que necessita un futbolista per sentir-se bé.
Fermín, Ferran Torres, De Jong, Eric García, les quatre novetats de l'11 del Barça ahir. Ricard, et pregunto el que de seguida preguntarem a la nostra audiència. Quin dels quatre donaries continuïtat, si és que en donaries algun en l'11 del Barça?
Jo els hi donaria continuïtat en el rol que tenen ara mateix, perquè és molt important que el Barça tingui futbolistes feliços amb el seu rol. I jo crec que ara tothom se sent a gust. No cal forçar res. El que hi hagi d'arribar ja hi arribarà.
Molt bé, doncs el Ricard, que com a titular crec que li ha entès bé que no tocaria rols, però en aquest que van aportar ahir poden ser determinants per la sort de la temporada. Ricard, gràcies, abraçada.
A vosaltres.
Resposta raonable la que dona el Ricard Torquemada. Si aporten això quan se'ls necessiti o quan entren des de la banqueta, doncs no cal canviar els rols establerts, bàsicament perquè l'11 tipus està força clar. De seguida us ho preguntem a vosaltres, però abans, a Dani, Anaïs, Marcos, vull treure la conversa un detall que va revelar Hansi Flick a la roda de premsa, que té com a protagonista directe Gavi i indirecte Pablo Torre. Va acabar entrant Pablo Torre com a cinquè canvi del Barça. La veritat és que era un canvi del tot irrellevant en el curs del partit, però Flick va explicar que ell volia comptar amb un quart d'hora de Gavi, que Gavi li va dir, no, míster, posi Pablo Torre, perquè ho necessita més que jo, s'entén de la conversa. Vaja, és un tros de detall de Gavi, que no crec que sigui gaire... No he tingut la sort de ser-hi mai, però no crec que sigui gaire habitual en un entorn com el que, en el que treballa Gavi. Vaja, de fet, Flick va dir que era genial, que li semblava una passada, senyal que no s'ho deu haver trobat gaires cops.
Doncs no, perquè normalment els futbolistes busquen jugar el màxim de minuts possibles i que la competència no els hi faci ombra. Jo crec que és una genialitat de Gavi, que sempre està pendent dels seus companys, d'ajudar-los. Amb ell també l'han ajudat molt durant tot aquest procés de recuperació, però tot i així no és gens habitual i no deixa de sorprendre, però crec que és una virtut més.
Que a més, amb un altre futbolista podries tenir el dubte de dir, jo ara amb 7-1 haig de jugar un quart d'hora,
exacte.
Passo. Però és evident, vaja, és segur que no és el cas
no
de Gavi.
Gavi hauria estat encantat Gavi,
de jugar
vaja,
un quart d'hora.
Sí, sí, el màxim de minuts possible, sempre.
Jo celebro no només que ho hagi fet Gavi, sinó sobretot que ho hagi explicat Flick en roda de premsa, perquè sí. Si no, no ho haguéssim
sabut.
No ho haguéssim sabut, sí, sí. I perquè va bé per la imatge en futbolista que normalment es critica bastant, especialment a Madrid, amb alguns gestos que té, que estic d'acord que no tots són exageradament esportius amb els rivals i tal, però com que aquí estem farts de criticar Vinícius per 8.000 milions de raons, ja no saben què fer, i et llencen la carta, no, és que Gavi també, mira què va fer aquí, mira, no va saludar aquest, mira, vam... I llavors que se sàpiga això, que Gavi ha pres aquesta decisió que jo no havia vist mai. Jo la recordo en NBA, alguns equips dels anys 80 i tal, però jo no ho recordo en futbol professional, jo ho aplaudeixo.
A mi, per coses que veig de jugadors del Madrid amb Gavi a la selecció espanyola, em fa pensar que Gavi no el vulguis tenir al davant, però vulga el tenir sempre
al
teu equip. Però no ho dic només perquè aniries a la guerra amb ell, sinó
és molt
perquè,
carinyós, diuen.
Perquè, exacte, perquè fa la sensació que mira més enllà de les seves ganes de jugar.
A mí me parece un gesto extraordinario y me parece también que el entrenador lo quiera contar, como decía Dani, habla mucho de,